Un tas par šumja.
Molt bona nit, ninos i ninetes. Ja torna a ser diumenge. Ja tornem a estar aquí. Estigueu molt atents, que comencem.
Hola, bona nit, petits. Avui la cosa va de peixos. Ben aviat, serem a l'estiu, anirem a la platja i... Ves per on? Potser pescarem algun peix. El nom que porta avui el conte es diu El peix irisat al rescat. En un lloc molt llunyà del profund mar blau, hi havia un banc de peixos. Cada peix tenia una escata platejada brillant que l'havia regalat el peix irisat. Un bon dia hi va aparèixer un peixet ratllat, se'ls va apropar i els va preguntar: «Puc jugar amb vosaltres?» «No pots», va dir el peix de les aletes punxegudes, «perquè per jugar a tocar i escata necessites una escata brillant i tu no la tens». El peix irisat li va fer pena al peixet ratllat, però com que no volia molestar els nous amics, no va dir res i es va allunyar nedant amb els altres. El peixet ratllat es va quedar sol. El peix irisat va recordar com s'havia sentit quan encara no tenia amics. «Aquest peix ratllat s'ha de sentir molt trist i sol», va pensar. De cop i volta, un tauró va arremetre contra el banc de peixos. El peix irisat i els seus amics van córrer a amagar-se en una escletxeta de l'escull fora de l'abast del tauró. Estaven fora de perill, però el peixet ratllat no. El peix irisat estava molt preocupat. «El peixet ratllat és a fora tot sol», va dir als seus amics. «Hem d'ajudar-lo». Només dir-ho, el peix irisat va sortir de l'amagatall de l'escull. «Anem!», va cridar. Els altres peixos van tremolar de por, però sabien que el peix irisat tenia raó. Van sortir de l'escletxeta a tota velocitat per seguir-lo i van començar a nedar al voltant del tauró fins que van aconseguir marejar-lo. El peix irisat va conduir el peixet ratllat en un lloc segur. «Gràcies per salvar-me», va dir el peixet ratllat molt agraït. Quan els altres peixos van arribar a l'escull, van preguntar al peixet ratllat si volia jugar amb ells. «Però és que no tinc una escata brillant», va contestar el peixet. «Llavors podem jugar a tocar i aleta», van dir els altres peixos. I van nedar tots junts mentre jugaven feliços al profund mar blau.
Contes per somiar.
El gegant de Zeralda. Hi havia una vegada un gegant enorme que vivia sol com un mussol. Com que era tan gran, sempre tenia molta, molta gana. Tenia tanta gana que cada dia per esmorzar es menjava un parell de nens que trobava pel poble. La gent del poble estava completament atemorida i els pares dels nens i nenes els van començar a amagar en llocs secrets perquè el gegant no els pogués trobar. Això empipava molt el gegant, que no podia menjar nens i s'havia de conformar amb un plat de col i patata bullida que no li agradava gens i tot el dia rondinava. A l'altra banda de la vall, en una masia al mig del bosc, hi vivia una nena anomenada Zeralda i el seu pare, que mai no havien sentit a parlar del gegant. La Zeralda era una cuinera excel·lent i sempre cuinava unes viandes delicioses per al seu pare. Un cop a l'any, el pare, que era pagès, anava al poble a vendre els productes que havia conreat. La vigília del dia de mercat, el pagès va començar a trobar-se malament i va dir a la Zeralda que hi hauria d'anar ell al mercat. Així doncs, l'endemà la nena va començar a carregar el carro de coses ben bones. Va enganxar-hi la mula, es va acomiadar del seu pare i au, cap a mercat. Al poble, el gegant continuava ben afamat buscant nens per poder menjar. De sobte, li va venir una oloreta deliciosa. Era l'olor de la Zeralda, l'única nena que caminava tranquil·la per aquelles contrades. El gegant es va emocionar tant que va començar a córrer per menjar-se-la de seguida, però va córrer tant que va ensopegar amb l'arrel d'un arbre i va caure tot llarg al mig del camí. La Zeralda, que el va veure allà estirat amb el nas sagnant i un nyanyo al cap, va córrer cap a ell a ajudar-lo. «Ai, Pobre home, deia la Zeralda, mentre omplia un càntir d'aigua del riu per netejar-li les ferides.
Mira cap aquí, nena, que tinc gana. Et menjaré la brasa rostideta. Quin mal al cap, gemegava el gegant.
Mai, quines bestieses, que deia el gegant. La nena va pensar que el cop de cap havia afectat el gegant i si a més s'estava afamat, doncs encara pitjor. Però ella li posaria remei de seguida. En un tres i no res, la Zeralda ja estava tota enfeinada remenant cassoles. Va agafar les viandes que portava el carro i li va fer un menjar per llepar-se els dits. El gegant, que mai a la vida havia tastat res tan bo, va oblidar que el seu plat preferit eren els nens petits. Només podia pensar en el deliciós menjar que preparava la Zeralda. Així que li va proposar que es quedés al seu castell i que li fes de cuinera. A canvi, tindria tot l'or que volgués. Ella va acceptar i va fer cridar el seu pare perquè també s'instal·lés amb ells. I va ser així com el gegant va deixar de menjar nens i nenes i van poder sortir dels seus refugis i tornar al poble sense por que se'ls mengessin.
Contes per somiar.
La marmota espavilada. Una vegada, en una muntanya, hi havia una marmota molt espavilada. Era tan espavilada que li agradava molt llegir i aprendre coses. I un dia, aquesta marmota tan espavilada va pensar: nosaltres, les marmotes, ens passem tot l'hivern dormint, i això és una llàstima, perquè mentre dormim estem perdent el temps. En canvi, va continuar pensant, si jo em pogués passar tot l'hivern llegint, podria aprendre moltes coses i a l'estiu les explicaria a les altres marmotes. I llavors totes veurien que jo sóc la marmota més espavilada de totes. I com que la idea de ser la marmota més espavilada de la muntanya li feia molta il·lusió, quan va arribar l'hivern es va tancar el seu cau amb una pila de llibres de contes per llegir i una garrafa plena de cafè, ben carregat, per treure's la son. Perquè ja se sap que el cafè desvetlla. I vinga, conte que llegia, tassa de cafè que es prenia. Així anar fent durant tot l'hivern. I es va llegir contes de marmotes marineres que anaven a buscar tresors amagats per marmotes pirates en illes abandonades. I contes de princeses marmotes que eren molt desgraciades perquè bruixes marmotes les havien encantades fins que valents prínceps marmotes les desencantaven i es casaven amb elles. I històries de fantasmes marmotes que vivien en castells antics de marmotes antigues que... I cada conte que llegia li agradava més que l'anterior i pensava: jo sí que sóc espavilada i quan les altres veuran que sóc la més espavilada de totes quedaran tan parades que potser fins i tot em faran un monument. I vinc a prendre cafè i més cafè. D'aquesta manera, quan va arribar la primavera, la marmota espavilada sabia moltes, moltes coses. Que si contes de princeses marmotes, que si històries de fantasmes marmotes, etc, etc. Llavors, va sortir del seu cau i es va posar a tocar el timbal i a cridar per reunir totes les altres marmotes de la muntanya que també com ella anaven sortint a prendre el sol. Pom-prom-pom-pom, pom-prom-pom-pom. Marmotes dormilegues, marmotes dormilegues, sortiu dels vostres caus, que ara us explicaré moltes coses. Perquè mentre vosaltres fèieu el mandra, jo m'he passat tot l'hivern llegint i ara sóc la més espavilada de totes. Ben aviat, al seu voltant, es van anar reunint tot de marmotes grans i petites, i nens marmota, i nenes marmota, i de tot. I totes van seure en silenci per escoltar amb atenció tot allò que ella els volia explicar. Llavors, amb gran solemnitat va començar: Doncs una vegada fa molt de temps, en un país molt llunyà, hi havia una marmota que... Oh, que bonic! Va interrompre una altra marmota molt sensible amb els ulls plens de llàgrimes de l'emoció. Silenci! Va exclamar una altra que tenia poca paciència. No l'interrompiu! Va, tu! Continua! No, doncs deia. Va tornar la marmota espavilada que una vegada fa molt de temps en un país molt llunyà... Això ja ho has dit abans! Va saltar una nena marmota que duia un nino marmota als braços. Tu calla, va dir la mare de la nena marmota tot clavant-li un mastegot. Vinga, i tu, continua d'una vegada. I la marmota espavilada anava a continuar. Però llavors va notar que li estava agafant una son tan dolça, dolça, dolça. Va, què va passar, eh? Van dir les altres. Quan van veure que s'aturava. Amb els crits es va desvetllar de cop i va intentar reemprendre el fil. Ah, sí, deia que hi havia una marmota que... I es va tornar a aturar perquè cada cop li venia una son més forta. Els ulls se li tancaven i el cap li començava a pesar, com si fos una pedra. I no recordava gairebé res del que havia d'explicar. Una marmota que... què? Van cridar les altres impacients. Ella se les va mirar amb els ulls de Tita, però ja no va ser capaç de dir res més de tanta son com li anava venint per moments. Fins i tot es va pessigar per desvetllar-se i es va mossegar els llavis per no dormir-se allà a peu dret al davant de tothom. Però... Què va passar? Què va passar? Cridaven les altres, mortes de curiositat. Però, és clar, ella, pobra, portava tants mesos aguantant-se la son que, finalment, quan li va venir i les altres van sacsejar-la i li van cridar a cau d'orella perquè es despertés, va, no hi ha dret. No t'adormis ara, que li va passar aquella marmota que dius. Però com que no hi va haver-hi res a fer i ella no reaccionava de cap manera, al final es van atipar d'estar allà al seu voltant i la van deixar tota sola, dormint a sota d'un arbre. Així que, quan finalment va obrir els ulls, només va tenir temps de dir-los: «Ep, gent, no us amagueu, que us volia explicar un conte». Un conte molt bonic, d'una marmota que... Però les altres, amb els ulls mig tancats i aguantant-se els badalls, li van dir: «Ara no, que tenim molta son, saps? Oh, ja ens explicaràs l'any que ve. Oi que no et sap greu?» Oh! I totes, totes, es van ficar dins el cau. «Bona nit!»